Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Matí de dilluns, tots pendents d'una sola declaració, la de Pedro Sánchez, que comunica a la ciutadania si continua o no al capdavant del govern espanyol després de 5 dies de reflexió que va anunciar a través d'una carta oberta arran dels casos judicials oberts a la seva dona, Begoña Gómez, i d'un atac constant, deia el president, de la dreta i l'ultradreta del país. Una declaració sense periodistes i, evidentment, sense preguntes. I això només ho va fer una vegada Pedro Sánchez, quan va convocar eleccions anticipades. El tancament de les files socialistes al voltant de la figura de Pedro Sánchez és l'última i l'única certesa que tenim. De fet, la seu dels socialistes a Ferraz es va convertir el passat dissabte des d'un velatori de cares llargues a una festa reivindicativa semblant a la tradicional festa de la Rosa socialista, amb els caps de files en bany de masses, punyanal i cantant la Internacional, com María Jesús Montero, Patxi López, Óscar Puente o Félix Bolaños. Sigui com sigui, avui és Sánchez qui té la darrera paraula i qui ens deixarà el tauler d'escacs on ell vulgui, o continuarà de president, tot i els seriosos dubtes després de la bunkerització d'aquests dies, o presentarà una moció de confiança al Congrés, fet que el faria renegociar amb gairebé tots els partits que li donen suport, o dimitiria deixant el govern en funcions fins a una eventual ronda de contactes per una nova investidura, i encara un altre, o encara, dimitiria en diferit, és a dir, anunciaria convocatòria d'eleccions cap al maig del 2025 perquè el president no pot convocar eleccions durant el primer any de legislatura. En sortirem de dubtes de tot plegat en les properes hores i ho anirem seguint des d'aquesta emissora juntament amb les reaccions que això generi. Algun dia, però, hauríem també de parlar del desgast i la desafecció política que genera tot plegat a la ciutadania. Però això serà un altre dia. Ànims, que és dilluns 29 d'abril, plou i repassem els titulars més rellevants d'un dia com avui.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui estem pendents, com dèiem, de l'anunci de Pedro Sánchez sobre si deixa o no la presidència del govern espanyol.
Sí, dimecres passat el cap de l'executiu espanyol va anunciar que cancel·lava tota la seva agenda per reflexionar si continua al capdavant del govern o renuncia. Des del PSOE es mostren prudents, tot i que no descarten que Pedro Sánchez finalment deixi el càrrec. Aquest diumenge milers de persones li han donat suport en una marxa que ha arribat fins al Congrés dels Diputats.
I mentrestant, els partits catalans han encarat el primer cap de setmana de campanya electoral entre retrets i amb la mirada posada a la decisió del president del govern espanyol.
El PSC acusa Junts i Esquerra de donar l'esquena als ajuntaments durant els últims anys. Carles Puigdemont s'ha conjurat contra Salvador Illa i Esquerra demana resistència a Pedro Sánchez. Dels comuns reiteren un govern d'esquerres i la CUP apel·la al voltant d'Esquerra decepcionat amb Pere Aragonès. El Partit Popular, per la seva banda, acusa el PSC de ser un partit que separa la societat i Ciutadans carrega contra els d'Alejandro Fernández.
Un dia que també estarem pendents del temps. A Catalunya s'esperen pluges intenses i algunes tempestes, sobretot a Barcelona, mentre els embassaments es recuperen.
Sí, ho deies ara, les pluges d'aquests dies a Catalunya han permès situar els pantans catalans per sobre del 18% als embassaments dels sistemes d'aigua Ter Llobregat, que abasteix gairebé la majoria dels catalans, estan a prop del 19% de la seva capacitat.
Per cert, o sorpresa, retards a la línia R8 de la xarxa catalana de Rodalies entre Mollet del Vallès i Granollers.
Sí, els trens circulen entre l'estació de Mollet Sant Fost i Granollers Centre amb retards d'uns 15 minuts aproximadament. Hi ha una incidència que afecta la tensió elèctrica provocada per robatori de cable.
I en plana esportiva, Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
El Barça busca aquesta nit no perdre la segona posició de la Lliga.
Segona plaça que ara mateix ocupa el Girona. Els blaugranes, per tant, necessiten guanyar aquesta nit a les 9 el seu partit contra el València, que jugant a casa, un enfrontament que tancarà 33a jornada de Lliga.
I en bàsquet, derrota del Barça a Andorra per 108-92.
Derrota que podria costar-li la tercera plaça de la Lliga Endesa i una derrota que no va gairebé pels ànims blaugranes abans de jugar demà el tercer partit dels quarts de final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos, partit que juga ja a Grècia ara mateix. L'eliminatori ja està empatada, un partit cada equip.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
De què ens parlaràs avui a la Carabé?
Avui a la Carabé explicarem una consulta popular que s'ha fet al poble de la Bisbal de Falset per canviar el nom del municipi. Després parlarem d'un robatori surrealista d'una piscina a la comarca d'Osona i acabarem escoltant el nou disc de l'artista Gavina MP3.
4 minuts que passen de les 8 del matí. De seguida us ho expliquem tot plegat abans, però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, vaia, aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui, que si mirem el cel a molts indrets del país hi veurem pluja. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Està plovent a bona part de Catalunya. Les precipitacions més importants d'aquestes últimes hores, des de les 12 de la nit, arriben fins als 25 litres d'aigua per metre quadrat a Figueres i també a Canet de Mar, o 20 litres a Mataró. Unes precipitacions que continuen afectant al llarg del dia d'avui qualsevol indret del país. Aquest matí, amb major preferència, comarques de Girona, comarques de Barcelona i també alguns punts de les comarques de Tarragona, mentre que les de Lleida seran ruixats més dispersos. De tota manera, de cara a la tarda, es mantindrà el risc de precipitacions a qualsevol comarca del país, les més importants, sobretot al litoral i al prelitoral també de Barcelona i també comarques del sud de Girona. Però vaja, la resta de Catalunya també pluges localment fortes. Però ja diem que les més fortes entre el nord del litoral de Tarragona i el sud de les comarques de Girona, sobretot litoral i prelitoral, on es poden acumular quantitats de més de 20 litres d'aigua per metre quadrat en mitja hora. Aquestes precipitacions seran en forma de neu per damunt dels 2.000 o 2.200 metres d'alçada. Tindrem una mica de tramuntana al nord de la costa, però vivint de gregal a la resta del litoral, amb temperatures avui una mica més baixes que les d'ahir. Demà al matí continuarà plovent, tot i que s'obriran clarianes a les comarques del sud. Deixarà de ploure ja des de primeres hores del matí amb vent de mestral i es mantindran les pluges a la resta. I demà a la tarda el risc de precipitacions afectarà sobretot Pirineu, Prepirineu i comarques interiors de Girona i també de Barcelona. La resta, obertura de clarianes, la qual cosa permetrà que les temperatures demà siguin una mica més altes que les d'avui.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Un dia important com avui que plou. Anem cap al RAC. Carla Buigas, què tal? Bon dia.
Bon dia. Matí complicat a les carreteres catalanes. En aquests moments ja són 11 quilòmetres de retenció a la 2 fins a Sant Joan d'Espí, que afecta de retruc la B24 amb congestió en el seu enllaç. També la B23 s'acumula 9 quilòmetres, sempre en sentit Barcelona. A la C32 també 3 quilòmetres des de Viladecans. A la P7 hi ha les retencions habituals al tram de Sant Cugat fins al Nus del Papiol i també 4 quilòmetres al tram de Barberà i 6 a la Roca en sentit sud. També la C58 molt congestionada amb 6 quilòmetres al Sabadell i 5 a l'arribada a Barcelona, a Montcada i també a Ripollet, 3 quilòmetres en sentit nord. A la C31 a Badalona també hi ha retenció des de Montgat. Pel que fa a les rondes de la capital catalana, són 7 quilòmetres a la ronda de dalt en sentit Llobregat i 8 a la litoral en sentit sud i 3 cap a Santa Coloma. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, què tal? Molt bon dia.
Hola, hola, bon dia.
Ai. A qui li donem el bon dia avui, va?
Mira, t'explico perquè és una mica complicat això, perquè és dilluns i plou.
La lluvia nunca buena se arriba. La lluvia nunca buena se arriba. No. La lluvia nunca buena se arriba. La lluvia...
Cantava també Joaquín Sabina que llueve sobre mojado, eh?
Sí, amb Fito Páez, que per cert van acabar discutidíssims.
Sí, senyor.
No sé si s'han reconciliat.
Sí.
Sabem algo? Al final sí, no?
Sí.
Quan veus, quan et fas gran...
Van voler fer gira junts, també, i tot, però ja s'havia passat una mica...
No ho sé, no ho sé. Mira, a veure, ens hem de situar i no és fàcil. És dilluns i plou a molts punts de Catalunya, també al barri de Sants, aquí mateix. Això, en principi, ja són sentiments contradictoris. El dilluns, negatiu, mandra. La pluja no ajuda a l'estat d'ànim, però volem que plogui perquè ho necessitem. Per tant, estem contents? Estem contrariats? No sabem exactament per on decantar-nos. A més, tenim una altra circumstància, i és que dimecres és festa. Per tant, també ens modifica les sensacions de la setmana. Perquè podríem dir que és com un, avui és com un dijous.
Bueno.
Avui és com un dijous.
Bueno. Jo com la Julve, també discrepo
bueno, però si mica. Mira, però si tu estàs pensant en quan arriba el dia de festa, és dijous. Si penses, avui comença la setmana, és dilluns.
Ja, però aleshores...
És que és molt complicat
el
avui.
El dimecres seria com un diumenge, clar, i no m'agrada.
A mi tampoc. Saps?
Exacte, exacte. Demà seria divendres, i ja ho tenim. Dijous, un altre dilluns seria.
Sí.
O sigui,
uau.
És que no sé com donar el bon dia avui. És que no, estic completament desubicat. Plou, és dilluns,
també diré que
és festa dimecres.
És un mal dia per...
Per deixar de fumar.
Exacte. Per saber per què és un bon dia.
No, no, exacte, és que no sé.
Ai.
Per tant, ai. No sé si bon dia, si estic positiu, si estic negatiu, si em fa mandra, si estic animat, no sé res.
Total.
En fi.
Per tant, no sé, ja anirem veient conforme passi.
Bon dia o algo, no?
No sé, el que sigui.
Qui necessita de vitamines aquest matí?
Bueno, molta gent, ara ho comentàveu una mica, el que va passar ahir, molta gent, moltíssima, però jo crec que una persona en especial, que és el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible d'Espanya, una persona rota, roto el xaval, Òscar Puente.
Quédate, que la noche sin ti duerme lento.
explico. Dissabte, catarsi emocional en la concentració de militants i simpatitzants en suport a Pedro Sánchez a les portes de Ferraz. La cosa transcorria amb els ànims justos, així aguantant les emocions, fins que la directiva va decidir aturar el Comitè Federal per sortir a saludar els milers de manifestants, 12.500 segons la delegació del govern a Madrid, segons el PSOE, més del doble, i allò va ser ja insuportable. Entre crits de vale la pena, no passaran, o Pedro, quédate, amb els dirigents i al carrer, els mateixos altaveus pels quals minuts abans se seguia les intervencions, va començar a sonar això, quédate, de Quevedo.
I va sonar el Quédate i la Internacional, que sí. Junt és com molt estrany.
I després van cantar també cançons de Rafael Acarrà.
La de Pedro, m'encanta.
Pedro, també. Pedro P. Sí. Una cosa increïble. Sentiments continguts des que dimecres passat, ja sabem, Sánchez va fer pública la carta, etcètera, etcètera. Avui sabrem quina és la seva decisió final, al més pur estil Griezmann. Especialment afectat el ministre Òscar Puente, que no va obrir la boca.
No, estava amb una cara.
Però que si la obra es cau allà trencat, eh? Perquè no podíem la seva ànima, tota emoció, Òscar Puente, que de debò necessitarà vitamines avui, perquè d'això li costarà recuperar-se. Uh-huh. Per cert, que l'endemà va fer un Guardiola. Va dir Pedro Sánchez, és el puto amo.
Sí, sí, és així.
Bueno, això està tot inventat ja,
per cert,
Òscar Puente.
Deixem-ho dir. D'un dia com avui tenim molt poques certeses. Gairebé cap. Gairebé cap. Una d'elles que tenim, i això no té per què voler dir res, i vull remarcar-ho, no té per què voler dir res, només pot voler dir una previsió i ja està, és que Televisió d'Espanyol s'ha marcat dos fites. Una, a partir de les 9, espera
la carta d'ajuste,
les declaracions de Pedro Sánchez, de les 9 cap endavant.
O sigui, de les 9 cap endavant...
No sabem si serà les 9,
Les 11 de la nit.
De les 9 cap endavant espera la declaració de Pedro Sánchez. Mm. I la segona, que la mateixa Televisió Espanyola acaba d'anunciar que per la tarda farà una programació especial.
Una programació especial?
Per tant, o en saben alguna cosa... O no, a l'espera del que digui el president.
Jo, si és programació especial...
No? La poca certesa que tenim és aquesta.
Perquè si continua, en principi...
Insisteixo,
no canvia res. No,
això no té per què voler dir res.
Ja, pot ser que no. I pot ser tot una estratègia, Joan, perquè avui en dia tot són estratègies, tot està pensat.
Sí.
Ves a saber,
En fi. Aquí no li arrencarà el cotxe avui, va.
Mira, el cotxe espatllat avui em serveix per enviar una forta salutació i abraçada a la família de José Palomo, que així d'entrada no sabràs qui és. Però jo et dic
jo me lo guiso, me lo como,
sí,
no?
Sí, aquell era Juan, aquest és José.
Ah, vale.
José Palomo, d'entrada, molta gent no sabrà qui és, però si us dic que és l'autor d'una de les frases més repetides de Catalunya, de seguida caureu. José Palomo és la persona que va dir això.
¡S'han matado, Paco!
Aquesta frase popularitzada pel programa de TV3, alguna pregunta més, ja sabem, s'ha matat Paco. Internet s'ha tornat a omplir de memes de cap de setmana per homenatjar el pare d'aquesta frase que ha traspassat i que ja s'ha convertit en una icona de la cultura popular del nostre país. El seu fill, el fill de José Palomo, ha explicat en una piulada a Twitter que el seu pare ha mort de càncer. Vaja. I ha agraït l'efecte rebut d'ençà que el vídeo es va popularitzar. El programa també, l'APM, que va fer famosa la frase, també ha expressat el seu condol per la mort d'una persona estimadíssima, diu, i recordem que el S'ha matat Paco va irrompre amb força la televisió de mans d'aquest programa i després va fer el salt d'internet en forma de mem a les xarxes socials, però més enllà d'això, ha transcendit, a la pantalla s'ha convertit en una frase pronunciada habitualment a la vida quotidiana.
Sí, evidentment.
És d'aquestes frases, no?, que fan fortuna i tothom la diu. Per tant, el seu creador, molt espontani, que va ser present en una entrevista a La Sexta, d'aquelles que posen el micro. Sí, estaven en un club d'esports i se li van anar una pilota i Paco va anar a replegar-la, però va caure per un terraplen.
Sí, Paco...
I va dir, s'ha matat Paco, el José Palomo. Bueno, perfecte. En fi, els el sigui i ànims a la família.
Sempre.
Ai, Joan...
Digue'm.
Mira, encara a aquesta hora no sabem res de Pedro Sánchez.
No.
Però Radio Estel ha tingut accés en exclusiva als assajos del discurs que està preparant per quan surti a parlar. I ens dona també, com lo de Televisió Espanyola, una pista per on aniran les coses.
No voy a dimitir.
Contigo!
La caravana. L'informatiu.
Un quart de nou del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que Pedro Sánchez anunciarà avui el seu futur al capdavant de l'executiu espanyol després de prendre's uns dies de reflexió, tot plegat a causa de l'obertura de diligències judicials contra la seva dona, Begoña Gómez, arran d'una denúncia de manos límpies per tràfic d'influència. Júlia.
Sí, per ara es desconeix com i quan serà aquesta compareixença, si ara al matí o ben entrat al migdia. En tot cas, recordem que dimecres el president espanyol va publicar una carta adreçada a la ciutadania on es preguntava si valia la pena seguir el govern espanyol després dels esdeveniments de les últimes hores on s'havia vist implicada Begoña Gómez. Avui està previst que comparegui per anunciar la seva decisió, pressionat per una onada de solidaritat provinent tant de dirigents com de militants socialistes i d'altres partits que li demanen que no faci passos enrere i que segueixi aquesta presència al govern espanyol. A Moncloa i Ferraz es mostren preocupats per la possible dimissió de Pedro Sánchez, tot i que els escenaris a aquesta hora estan ben oberts. La possibilitat que continuï al capdavant del govern, que se sotmeti a una qüestió de confiança, que dimiteixi i convoqui eleccions d'aquí una mica més d'un mes, o que per contra renunciï, però s'intenti, per tant, investir un altre representant socialista.
Li deia el Rafa abans, de moment, tres certeses. La primera, que Televisió Espanyola ja ha obert a partir de les 9, línia amb Moncloa, per aquestes declaracions. Això no vol dir que sigui les 9, eh? Vol dir que a partir de les 9 estaran atents del que passi a Moncloa. Pot ser a les 9, pot ser a les 12, pot ser a les 2 de la tarda. La segona, que Televisió Espanyola ha programat una programació especial per aquesta tarda, de moment, a l'espera del que passi. I la tercera, que la darrera convocatòria o la darrera declaració que va fer Pedro Sánchez sense periodistes, i aquesta serà sense periodistes, per tant, sense preguntes, ho va fer per convocar eleccions anticipades. Aquesta és l'única vegada que ho ha fet sense periodistes. Per tant, podríem treure alguna conclusió? Podríem. Estaríem encertats un dia com avui? Segurament no. I enmig d'aquesta situació, el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha acusat aquest diumenge el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, de ser el responsable de la campanya contra Pedro Sánchez.
Òscar Puente ho ha dit en un discurs al Congrés Nacional Extraordinari del partit a Santiago de Compostela.
Soy de los que cree firmemente, y desde luego esperamos una explicación del señor Feijóo, que él hoy está detrás de la estrategia para socavar la vida personal y familiar de Pedro Sánchez.
Puente també ha assegurat que Núñez Feijóo, en el seu temps en la política gallega, promovia campanyes de farses, difamacions, tergiversacions i també calúmnies.
Per cert, un Alberto Núñez Feijóo que ha atacat el president del govern espanyol aquest diumenge, tot dient que Sánchez representa la decadència.
Y yo no sé qué va a decir mañana, pero sabéis una cosa, diga lo que diga Pedro Sánchez mañana, da igual. Diga lo que diga, estará marcado para siempre por la decadencia que ha traído a nuestro país. Podrá estirar la agonía más o menos, pero ya representa al pasado.
I a tot plegat, unes 5.000 persones s'han manifestat aquest diumenge al vespre per la democràcia al centre de Madrid.
La marxa convocada per l'Associació Juvenil Progressista a la plaça ha protestat contra la manipulació mediàtica de la dreta i l'ultradreta i han volgut simbolitzar el suport de Pedro Sánchez. Una manifestació que ha començat a Estotxa amb crits de Sánchez queda't i ha acabat a les portes del Congrés dels Diputats, on s'han enganxat diversos cartells de suport. La marxa ha comptat amb l'assistència dels ministres Ernest Urtasun i Mònica García i del portaveu de Sumar, Íñigo Errejón, entre d'altres.
I a l'espera d'aquest anunci, els polítics catalans han seguit endavant amb la campanya electoral pels comicis al Parlament del proper 12 de maig. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha denunciat que tant Junts com Esquerra han estat al capdavant de la Generalitat durant l'última dècada governant d'esquena als ajuntaments.
Durant un acte de campanya a Santa Coloma de Gramenet, el dirigent socialista ha criticat la reticència a col·laborar amb els governs municipals de les dues formacions independentistes i ha afirmat que les últimes reunions d'un president de la Generalitat amb alcaldes van ser durant els executius socialistes.
Me decía otro gran alcalde de los que hemos tenido, que son varios, el PSC, que recuerda la última reunión de un presidente de la Generalitat con alcaldes, con un grupo de alcaldes de Cataluña en los gobiernos Maragall y Montilla. 10 años de espaldas a los ayuntamientos.
I en aquest sentit, Salvador Illa s'ha compromès a treballar colze a colze amb els diferents consistoris. I d'altra banda, el ministre d'Indústria, el català Jordi Hereu, ha rebutjat els qui volen, ha dit, tornar a referèndums divisoris.
I per la seva banda, Carles Puigdemont ha llançat un doble avís als votants independentistes. Tant l'abstenció com la divisió seran vots que aniran cap a Salvador Illa.
Així ho ha assegurat el candidat de Junts davant les 1.200 persones que aquest diumenge han omplert el pavelló d'Argelers de la Mareta, al Rosselló.
O posem el país en mans d'un tripartit liderat per un president que anirà a Madrid, efectivament, a rebre instruccions. Us agrada molt això, què? Perquè no xiuleu, no esteu xiulant. O posarem el país en mans d'un govern que anirà a Madrid a rebre instruccions, o posarem Catalunya en mans d'una força política liderada per un president que vagi a Madrid, efectivament, a donar les instruccions, que planti cara quan li diguin que no.
Puigdemont ha advertit que si Illa fos president no el seria la veu per Catalunya i ha posat d'exemple el dèficit fiscal.
I Esquerra Republicana, que ha celebrat aquest diumenge un acte íntim a Suïssa on s'ha conjurat per resistir la repressió de l'Estat. La campanya del 12M ha fet parada a Ginebra, on Esquerra hi té exiliada la secretària general Marta Rovira des de fa 6 anys i el número 9 de la llista, Rubén Wagensberg.
En una conversa distesa amb la diputada Jenn Díaz, el president del grup aquesta legislatura, Josep Maria Jové, ha subratllat que Esquerra porta gairebé la repressió al seu ADN. En la conversa posterior, el cap de llista per al 12M, Pere Aragonès, ha cridat a culminar l'1 d'octubre.
El dia en què el nostre país ha fet un dels actes d'emancipació, de llibertat, d'alliberament més importants de la nostra història. Ens hauríem de remuntar al 14 d'abril del 31 per trobar una data semblant. I és evident que la feina de l'1 d'octubre encara no ha acabat. Això també és evident i que, per tant, que l'hem de continuar fent.
I per la seva banda, el president del partit, Oriol Junqueras, ha demanat una victòria prou gran per superar les eines no democràtiques de l'Estat.
I per la seva banda, el candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha retret al PSC que es presenti com un partit que uneix quan, segons els populars, és tot el contrari.
PSC habla de unir, y lo hacen siempre, pero han sido el bombero pirómano en la historia de Cataluña que alimenta la ruptura y luego se ofrece para coserla. Lo hizo Maragall hace 20 años, un gran alcalde de Barcelona, pero un pésimo presidente de la Generalitat que impulsó el pacte del Tinell para excluir al Partido Popular de la vida pública catalana.
A més, Alejandro Fernández ha acusat els de Salvador Illa d'incomplir sentències educatives, d'assenyalar jutges i també ressuscitar Carles Puigdemont. I d'altra banda, el presidenciable ha reivindicat les figures d'Adolfo Suárez i també de Josep Tarradellas. Del primer, ha lloat tenir, segons el seu parer, el coratge de dir als seus que l'únic camí possible per a Espanya era ser una de les més grans democràcies del món. I del segon, de Tarradellas, ha assenyalat que, tot i ser nacionalista, va dir que cap ideologia val la pena si el preu a pagar és la divisió i el rancor entre els catalans.
I la candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, que ha fet una crida a votar les eleccions al Parlament del 12 de maig amb l'objectiu de tenir la dreta lluny del govern de la Generalitat.
En un acte de campanya a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, on ha rebut el suport de la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz i també del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que volen un govern progressista.
La dreta, encara que es vesteixi de seda, dreta es queda. I per això és més important que mai que el proper 12 de maig tots i totes anem a votar. I necessitem sortir a votar amb tota la força, amb tota la il·lusió, amb tota l'esperança per seguir avançant i per tindre a la dreta ben junt del govern de la Generalitat, perquè volem un govern d'esquerres que faça polítiques d'esquerres.
D'altra banda, Yolanda Díaz anima la ciutadania a votar les eleccions al Parlament com el 23 de juliol de l'any passat.
Vosotras dijisteis el 23 de julio en Hospitalet, en Cataluña, si votáis como lo habéis hecho el 23 de julio, le vais a decir también al futuro de Cataluña que la mejor política va a estar en vuestra tierra. Confiad en vosotros y vosotras mismas, porque lo que queremos no es el pasado.
I seguim repassant més actes de campanya, Júlia, perquè la CUP ha fet una crida als votants d'esquerres decebuts amb l'últim govern de Pere Aragonès per evitar regalar majories a la dreta.
Sabem que hi ha molts votants d'esquerra decebuts amb el govern de Pere Aragonès i això no pot desmobilitzar en cap cas els vots de la gent d'esquerres i la gent independentistes. La gent d'esquerres i la gent independentista no pot quedar-se a casa el 12 de maig.
En aquesta línia, la candidata de la CUP, Laia Estrada, ha garantit que la seva formació vol corregir la deriva actual i construir una agenda social i nacional pròpia, i ha lamentat que tots els governs de la Generalitat hagin fet seus els interessos de les grans empreses. I, d'altra banda, el candidat dels anticapitalistes per Tarragona, Sergi Saladier, ha demanat un canvi radical de totes les polítiques econòmiques que s'han fet els últims anys en el seu territori, i ha estat molt crític amb el PSC, Junts i Esquerra, els que l'han anomenat la Hard Rock Collision.
I davant d'aquesta situació, d'aquesta crisi energètica, d'aquesta crisi climàtica, la resposta de la Hard Rock Coalition, PSC, Junts i Esquerra, és això, no? Fomentar més grans esdeveniments, continuar fomentant la Fórmula 1, que si Jocs Olímpics, que si Copes Amèriques de Veles, més i més centres logístics, o bé això, no? Macroprojectes com lo Hard Rock, no? I davant d'això la CUP han dit prou.
I en darrer lloc, el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha denunciat davant l'Hotel Majestic de Barcelona la simbiosi entre el Partit Popular i el sobiranisme.
Sí, Carrizosa s'ha remuntat 28 anys enrere per recordar el pacte del Majestic del 1996 entre José María Aznar i Jordi Pujol, que va servir per garantir la investidura del líder popular a canvi de millores a l'autogovern.
El 28 de abril del año 1996 se produjo esta imagen. Y esta imagen le costó a los catalanes muchas cosas. Esta imagen costó, para que el señor Aznar fuera investido presidente, nos costó la retirada del Estado de Cataluña. Nos costó la retirada de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de sus vehículos logotipados con la bandera española, que ya no los vemos por las calles.
Avui en parlarem de tot plegat amb ell, Carlos Carrizosa, candidat a les eleccions catalanes del 12 de maig, aquí a Ràdio Estel, al punt de les 9 del matí. Un dia, però, en què també estarem pendents del temps, les pluges d'aquests dies a Catalunya han permès situar els pantans catalans per sobre del 18%, Júlia.
Sí, els embassaments del sistema d'aigües Ter Llobregat, que abasteix gairebé la majoria dels catalans, unes 6 milions de persones, estan prop del 19% de la seva capacitat. Fa un any se situaven al voltant del 25%. El pantà de Sau continua sent l'embassament més crític, en aquest cas no arriba al 3%. Un percentatge similar està, en aquest cas, al pantà de Siurana. I el pantà de Foix se situa al 60%. Les pluges continuaran durant el dia d'avui de manera intensa, sobretot al litoral sud i central de Catalunya. A l'àrea metropolitana de Barcelona s'espera que hi hagi, atenció, fins i tot tempestes.
I si el matí ja és prou complicat amb la pluja, doncs bé, la xarxa catalana de Rodalies registra retards a l'R8 entre Mollet del Vallès i Granollers.
Els trens que circulen entre l'estació de Mollet, Sant Frost i Granollers Centre registren retards d'uns 15 minuts. Hi ha una incidència que afecta la tensió elèctrica provocada per robatori de cable. DIF ha informat que els tècnics estan treballant a aquesta hora per solucionar la incidència el més aviat possible.
Per cert, dèiem retards a l'R8, doncs bé, també per aquesta incidència provocada per robatori de cable entre Mollet i Montmeló, també retards a l'R11. Són les 8 i 28 minuts. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Vinga, va, doncs, en clau europea també us expliquem que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha anunciat la seva candidatura a les eleccions del proper 9 de juny.
Serà la cap de llista de la formació ultradretana Germans d'Itàlia i planteja aquests comicis com un plebiscit a la seva gestió després d'un any i mig al poder. Meloni ha remarcat que durant aquesta etapa ja va guanyar les eleccions que van permetre començar a canviar Itàlia i ha assenyalat que ara és hora d'augmentar l'aposta i començar a canviar Europa.
I sobre el conflicte del Pròxim Orient, els Estats Units han assegurat aquest diumenge que Israel s'ha compromès a no iniciar l'ofensiva de Rafah sense haver escoltat abans les perspectives i preocupacions de Washington sobre la invasió.
Així ho ha assegurat el portaveu de Seguretat de la Casa Blanca, John Kirby, en una entrevista a la televisió ABC, on també ha remarcat que els Estats Units volen entendre millor què és el que volen fer els israelians. Kirby ha insistit que tenen esperances que es pugui materialitzar un acord amb Hamas per un intercanvi d'hostatges que permeti implementar un alto al foc temporal. Mentrestant, Egipte ha demanat a la Unió Europea que pressioni per evitar l'operació Rafah.
I
en l'àmbit sanitari, els metges han detectat que els ingressos per patologies respiratòries i cardiovasculars augmenten després d'episodis de contaminació de l'aire.
En parla el pediatre especialitzat en salut mediambiental de la Fundació Hospital Dolot i Comarcal de la Garrotxa, Ferran Campillo.
Quan hi ha una mala qualitat de l'aire, tenim més patologies respiratòries, com són l'asma, les bronquitis de repetició, la bronquiolitis. També s'ha estudiat molt a l'àmbit de la salut mental i del neurodesenvolupament. Aquells infants que viuen o que assisteixen a escoles amb una mala qualitat de l'aire tenen també pitjors escales en el neurodesenvolupament.
I en aquest sentit, des dels centres de salut gironins es demana un augment de les estacions que mesuren la qualitat de l'aire perquè la població es pugui protegir. Actualment, només n'hi ha 5 a tota la demarcació.
I també us expliquem que el Departament d'Acció Climàtica, juntament amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, ha posat en marxa una prova pilot per impulsar l'àrbitre ambiental per les curses de muntanya. Es tracta d'una nova figura que vol ajudar a fer més sostenibles les curses.
Només aquest cap de setmana a Catalunya s'han celebrat 22 curses de muntanya on hi han participat centenars d'esportistes. Sovint es fan en espais protegits i ja fa temps que els experts alerten de l'impacte que això pot comportar en el territori. Per tot plegat, han decidit fer aquesta prova pilot. Ho explica el director general de Medi Natural, Marc Vilaur.
Ordenar-la vol dir estructurar les curses perquè tinguin en compte la natura, perquè tinguin en compte la reducció d'impactes, per exemple, el llançament de plàstics, l'erosió, l'impacte sobre espècies amenaçades, i, per tant, fer-ho de forma que no contamini, de forma que respecti la biodiversitat i de forma que respecti també les activitats en el món rural.
I precisament aquest diumenge s'han estat formant els primers àrbitres a la cursa Berga-Rasos Berga, on hi han participat més de 300 corredors.
I més coses, perquè la xarxa d'electromobilitat de Barcelona de serveis municipals Endoll a Barcelona està testejant un punt de càrrega mòbil i un de producció econòmica i fàcil manteniment.
Són els dos projectes resultants de la crida feta ara fa 2 anys per l'Ajuntament i per Barcelona Serveis Municipals a través del programa Innovació 2030 per fer front a alguns dels reptes de l'expansió de l'electromobilitat a la ciutat. Les dues solucions estan posant a prova l'aparcament de Barcelona Serveis Municipals Plaça Navas, al barri del Poble Sec. De fet, és l'espai escollit per testejar projectes d'innovació en l'àmbit de la mobilitat. L'execució d'aquests dos projectes, escollits a través d'un concurs públic d'innovació, compta amb un pressupost total de 160.000 euros.
I canviem de qüestió, perquè la Bisbal de Falset ha fet una consulta popular aquest diumenge per decidir si manté o canvia el nom del poble que ha acabat en empat. Els veïns han pogut votar entre la Bisbal de Falset i la Bisbal de Montsant.
Amb una participació del 80% del cens creat a les urnes, 78 persones han optat per mantenir la denominació original, 78 per canviar-la, com deies, per la Bisbal de Montsant, i 3 ciutadans que han votat en blanc. Un resultat que ha agafat per sorpresa l'alcalde Òscar Vidal, que ha explicat que la decisió final passarà a mans de l'Ajuntament. En aquest context, l'equip de govern es reunirà pròximament per valorar aquesta situació. La proposta de modificació del topònim, que compta, per cert, amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans, s'havia proposat per distingir-se de la localitat de Falset i destacar també el vincle amb la Serra del Montsant. Ho explica la tinent d'alcalde, Irene Parell.
Falset el tenim a 30 quilòmetres. No trobem que nosaltres tinguem que dependre d'un nom d'un poble que està a 30 quilòmetres. En canvi, la Bisbal de Montsant, tenim la Serra de Montsant aquí mateix. Si tu mires aquí a l'horitzó, veuràs la Serra de Montsant. L'escola es diu Montsant, el riu es diu Montsant. El nostre oli, que és la principal font de vida d'aquest poble, és l'oli Montsàsser.
I obrim també plana de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut infragantí 3 homes a Barcelona per robatori amb força en un edifici.
Una patrulla de paisà va veure com 3 homes es comunicaven entre ells de manera dissimulada a l'entrada d'un edifici i com 2 van colar-se dins aprofitant que sortia un veí. Els agents van identificar l'home que s'havia quedat al carrer vigilant i van anar a buscar la resta d'aquest grup. Van comprovar que havien posat greix als espiells per dificultar la visió des de dins i que n'havien desmuntat un per mirar si hi havia algú a l'interior del pis. A més, van trobar-los eines per obrir els panys.
I d'altra banda, també els Mossos d'Esquadra i la policia local de Figueres busquen un individu després que hagi atacat 2 treballadors i 3 gossos d'una protectora ubicada al carrer Pont de Molins de la localitat.
Aquests fets han passat a 5:15 d'aquest diumenge, quan la persona ha accedit al recinte. Els 2 treballadors agredits han estat traslladats a l'Hospital de Figueres en estat menys greu i també s'ha atès els gossos ferits. La policia ja investiga els fets. Al lloc de l'incident s'hi han desplegat una desena de dotacions policials.
I de Figueres a la Paeria de Lleida, que demanarà personar-se com a part en la causa oberta contra els tres acusats de diversos robatoris en cases de l'Horta de Lleida.
I és que els homes van ser detinguts dimecres i el mateix divendres el jutge els va deixar en llibertat amb càrrecs. Se'ls imputa per un delicte de robatori amb força en temptativa en una casa habitada. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrossa, veu inadmissible que se'ls imputi un sol delicte.
Considerem absolutament inadmissible que el jutge hagi imputat només un fet delictiu i els hagi deixat en llibertat, això sí, amb la imputació. No? S'ha generat un estat d'alarma a la ciutat que no és admissible.
Per això ha afegit que si acaben sent presents a la causa demanaran que es revisi la decisió del jutge.
I també en cultura us destaquem que 1.200 cantaires de 38 corals de Catalunya han omplert de música a la Vall de Boí aquest diumenge per commemorar els 900 anys de la consagració de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll.
L'acció s'ha fet en el marc de la 14a edició del Lleida Canta, la trobada de corals organitzada per la Coral Maristes Montserrat de Lleida. Després d'una cantada de benvinguda, les corals s'han distribuït en grups per cantar de manera paral·lela en diferents espais del conjunt romànic, com ara l'església de Santa Eulàlia d'Arill, la Vall i Sant Joan de Boí. Francesc Balcells, de la Comissió de Lleida Canta, explica què suposen aquestes trobades multitudinàries pel cant coral.
Pels cantaires suposa sortir dels nostres escenaris habituals, per tant, cantar en aquest escenari obert, també avui a dintre el romànic, i suposa visualitzar que el cant coral és viu.
Una jornada que ha comptat amb la col·laboració del Departament de Cultura, l'Ajuntament de la Vall de Boí i el Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
36 minuts que passen de les 8 del matí. Obrim plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
El Barça busca aquesta nit no perdre la segona plaça del campionat de Lliga. A les 9 de la nit els blaugranes reben la visita del València a l'estadi Lluís Companys, un partit que tanca la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana.
Sí, la victòria de dissabte per 0-2 del Girona contra les Palmes deixa provisionalment els gironins ocupant la segona posició a la Lliga i, per tant, al Barça només li val guanyar per no quedar relegat a la tercera plaça. La segona posició de la Lliga és l'única opció que té el Barça per maquillar una temporada sense títols. Amb la continuïtat de Xavi a la banqueta una temporada més, el tècnic ja pensa en el curs vinent i en l'equip que vol construir.
La temporada passada, doncs, sí, ens va condicionar molt no poder fer la planificació total que teníem prevista, però bé, esperem aquest any, sent optimistes, doncs, que la puguem fer.
Xavi ha explicat que li agradaria que renovessin el seu contracte amb el club Frankie de Jong i Sergi Roberto i no descarta la cessió del davanter Vitor Roque.
I l'equip femení ja sap que l'Olímpic de Lió serà el seu rival a la final de la Champions de Bilbao que es disputarà el proper 25 de maig.
Les franceses, que són, recordem, 8 cops campiones d'Europa, no han fallat aquest diumenge i han superat el Paris Saint-Germain per 1-2 al Parc dels Prínceps. Les blaugranes intentaran aconseguir, per tant, a Sant Mamés la revenja després de perdre la final a Turí l'any 2022, precisament contra l'Olímpic de Lió. Una victòria suposaria aconseguir la tercera Champions pel Barça, la segona consecutiva i una bona manera de tancar l'etapa de Jonathan Giraldez com a entrenador de l'equip femení.
I encara en futbol, el PSG de Luis Enrique torna a guanyar la Lliga francesa.
És el 12è títol de Lliga pels parisencs, tot i empatar el partit que van jugar dissabte. La derrota del Mónaco ahir diumenge va coronar el PSG com a campió quan encara falten 3 jornades per acabar la competició francesa.
En bàsquet, derrota contundent del Barça contra l'Andorra per 108-92.
Els de Roger Grimau han anat a remolc tot el partit, realitzant un dels pitjors duels defensius que recorden a l'equip aquesta temporada. Ara els blaugranes ja pensen en l'Eurolliga i en els dos enfrontaments contra l'Olympiacos, claus per poder ser a la Final Four de l'Eurolliga. El primer d'aquests dos partits a Grècia es juga demà a 8:45 del vespre. En canvi, victòria del Baxi Manresa a la Lliga també per 98-96 contra el València Bàsquet, una victòria que deixa els del Bages a un pas de jugar els play-offs de la Lliga Endesa. Recordem que ara són 8ens a la classificació amb 36 punts.
I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ja es classifica per semifinals de la Lliga. Dos anys després han derrotat el Jairis per 70-47 al partit de tornada al Fontejau.
Sí, ara les gironines s'enfrontaran a les semis al Perfumeria Dies Avenida, que aquest diumenge aconseguia remuntar també els 12 punts d'avantatge de desavantatge que tenia contra el Baxi Ferrol del partit d'anada i s'imposava amb un contundent 87-69.
I en tenis, Rafa Nadal busca avui el bitllet per 8ens de final del Masters 1000 de Madrid contra l'argentí Pedro Cachín.
El manacorí afronta el partit amb bones sensacions després de derrotar Àlex de Minyor a la segona ronda en 2 sets. Cachín, número 91 de l'ATP, és a priori un rival assequible per Nadal, ja que abans de trepitjar Madrid encadenava 15 derrotes consecutives i no guanyar un partit des de l'octubre de l'any passat. Aquest serà el primer cop que es vegin les cares a dins del circuit ATP. El partit es jugarà a les 4 de la tarda a la pista central de Madrid, la Manolo Santana. Qui ja és a vuitens de final en aquest torneig madrileny és Carlos Alcaraz, que defensa títol i que ha derrotat aquest diumenge per un doble 6-3 al brasileny Thiago Siboldi. Ara jugarà demà contra l'alemany Straff, que va ser precisament aquí va guanyar la final de l'any passat.
I en motor, Marc Márquez torna a pujar al podi un any i mig després. Ho ha fet el Gran Premi d'Espanya que ha guanyat Pecco Bagnaia.
Márquez no quedava entre els tres primers d'una cursa des de l'1 d'octubre del 2023, al Gran Premi del Japó. Tot i que Márquez partia des de la pole position, deixava escapar la victòria a favor del vigent campió del Mundial, l'italià Bagnaia. Amb aquesta segona posició, el català escala fins a la sisena plaça de la General, retallant distàncies amb un Jorge Martín, que es quedava sense puntuar aquest cap de setmana a Jerez, després d'anar per terra. El pilot de Cervera lamentava no haver mantingut la posició de sortida. Són declaracions a DAZN.
Vengo de prácticamente dos caídas consecutivas y iba un poco rígido. No he salido con la confianza necesaria. Quería entender perfectamente dónde estaban los parches, qué grip había en pista. Y bueno, esa prudencia pues, me ha hecho perder posiciones, pero luego había velocidad para ir recuperando.
El podi d'aquest Gran Premi d'Espanya d'aquest cap de setmana l'ha completat l'italià Marco Bezzecchi, que ha creuat la meta tercer.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Pràcticament 4 minuts i arribem a 3 quarts de 9 del matí.
Que ara bé.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Com has fet això, Judit? Perdona, eh? Tira, tira.
Fa una mica de fred, avui.
T'has fet... Ara.
No fa fred.
Vallès, bon dia,
Molt bon dia.
Rafa, Sanuja, bon dia de nou.
Fa sensació com si hagués de fer fred, però no fa fred.
Fa moltíssima fred.
Giro, què tal? Bon dia.
Malament, amb al·lèrgia. I si ha de ploure, teòricament sí, l'al·lèrgia se'n va. Però jo ja no puc més, vull
es
dir...
Es nota, eh?
Sí, sí. No porto ja setmanes. A veure si amb la pluja se'n va. Al polen de la ciutat. Fora.
Ai... Què ens expliques avui a la cara B, va?
Vinga, avui a la cara B començarem explicant que hi va haver-hi eleccions a la Bisbal de Falset.
Ah.
No eleccions municipals.
M'acaba de portar un ensurt, que dic, com? O sigui,
encara més.
No eleccions municipals, sinó realment una consulta popular per decidir si canviaven el nom del poble.
Com es deia, o sigui, el poble?
La Bisbal de Falset. Per situar-nos, la Bisbal de Falset és un poble que està a mig camí entre Tarragona i Lleida, es troba a la comarca del Priorat i els habitants es diuen bisbalencs i bisbalenques. És un poble de...
Una cosa, però un moment. I la Bisbal de l'Empordà també es diu... són bisbalencs.
Sí, exacte, aquest és el problema.
Els de Falset es diria falsets.
Sí, de falsos,
però
perquè
Bisbal de Falset també és un
existeix.
Poble.
Existeix.
Sí,
sí, sí, Falset és un poble i la Bisbal d'Empordà un altre.
De latians.
Tenen un problema, greu perquè no saben com dir-se.
Ah. Clar, però és estrany, no? Perquè què va venir primer, la Bisbal de Falset o la Bisbal d'Empordà? Perquè per mi els bisbalencs són els de l'Empordà. Quan dius, soc bisbalenc, no m'imagino que ets a la Bisbal de Falset.
Bisbal empordanencs.
Sí, home, sí.
Bisbal falsencs.
Realment, a Catalunya hi ha tres bisbals i el que he vist és que...
Tres bisbals?
Hi ha tres bisbals. La Bisbal de l'Empordà, la Bisbal de Falset i en David.
Has buscat quants bustamantes tenim?
La Bisbal del Penedès.
Com estan les màquines?
No?
La Bisbal del Penedès, també?
La Bisbal del Penedès, sí.
I aquests què són? Bisbalencs, també.
Bisbalencs, també. Sí, sí, tots es diuen bisbalencs. De fet,
Bisbal
va ser com el 1850 o així, ho he trobat, que totes tres es deien bisbals i es van afegir aquests cognoms per poder diferenciar-se entre si, perquè no es diferenciaven. Hi havia tres pobles que es deien Bisbal.
Mira que hi ha noms per triar, que hagis d'anar a triar el mateix.
Sí. En fi, aquest poble, la Bisbal de Falset, 200 habitants, resulta que porten molts anys amb aquest etern debat de si canviaran el nom, no canviaran el nom. Mm. I clar, la gent es confon amb el poble de Falset, que és la capital del Priorat. Mm. En fi, l'opció era canviar-li per la Bisbal de Montsant, perquè així el poble queda més lligat a la serra de Montsant que està al costat.
Val, perdoneu, eh?
Ui.
Recapitulem?
Recapitulem coses. Ja tenim confirmat. 12 del migdia.
12?
12 del migdia, declaració de Pedro Sánchez.
Perfecte. Què tenim, aquella hora?
A mi...
Em
sembla que... No. Criatures fantàstiques.
Ah, criatures. Doncs es puc avisar que no vinguin, si vols.
A veure, és prou bona hora. Una cosa, em sembla... Em dic que avisarien amb 40 minuts d'antelació. Ens han avisat amb més temps de marge, sí.
Molt bé.
3 hores i quart de marge tenim.
Molt amables, en
sí. Estàvem pendents de l'hora a l'inici d'aquest programa. Ara en Júlia Julbé ho comentàvem, eh? Estàvem pendents de l'hora que sortiria Pedro Sánchez a fer aquesta declaració. Televisió Espanyola marcava que a partir de les 9 n'estaríem pendents.
Cert,
ara ja sabem que és a les 12 del migdia aquesta declaració. També Televisió Espanyola tenia programada una tarda especial. Mm. No sabem ben bé si sabem perquè saben alguna cosa des de la Televisió Pública del País o per si de cas, no sabem ben bé. I la darrera cosa que sabem, i que ens faria intuir alguna cosa, si voleu, tot i que ningú sap res, ni des de les files socialistes, tothom apuntant que no sap res i que Pedro Sánchez, a la seva solitud, és l'únic que en sap la resposta a hores d'ara, doncs bé, només podem dir-vos, i d'allà podem treure les conclusions que podem treure, que són molt poques, que Pedro Sánchez, la darrera vegada que va fer una compareixença sense periodistes, va ser per convocar eleccions anticipades.
Això està confirmat que serà 100% sense periodistes.
Això està confirmadíssim.
Sí.
Això està confirmadíssim, sí. Que ho farà ell en una sala sol. Mm? I des d'allà es farà...
Es farà llarg, fins les 12.
Ja.
Es farà llarguet avui.
Perquè... Sí, tant. Dia mogut.
En fi.
Estarem pendents.
Com dèiem, a les 12, sí. Declaració de l'encara president del govern espanyol, Pedro Sánchez. N'estarem pendents també des d'aquesta emissora. Vallès, va, com ho teníem, això de Falset?
Tornem a la Bisbal de Falset. Recordem, han fet una consulta popular per decidir si canviaran el nom o no. L'altra opció era la Bisbal de Montsant, perquè així el poble quedava més lligat a la Serra de Montsant, que és el que està al costat. De fet, aquesta és l'opció que defensava l'Ajuntament, que és el que ha impulsat aquesta mateixa consulta, no? Clar, perquè realment la decisió que es digui la Bisbal de Falset és el que he dit, ve de lluny, és quan a mitjans del segle XVIII hi havia tres bisbals a Catalunya i s'havien de diferenciar d'alguna manera. Llavors se'ls va afegir aquest complement i, de fet, els que defensen el canvi de nom d'aquest poble diuen que allà l'escola es diu l'Escola de Montsant, el riu també es diu el riu de Montsant, tenen al costat la Serra de Montsant, tenen un oli propi que es diu oli Montsacer, vull dir que és normal que el nom sigui la Bisbal de Montsant i no la Bisbal de Falset.
Avui tinc molt mèrit perquè m'estic guardant per mi tots els acudits sobre que hi hagin tres bisbals a Catalunya.
Després, si vols, pots fer una tirada.
Tirada els fas tots?
Els fas tots seguits.
No sé, igual després hem anat.
Per altra banda, també hi ha els veïns que diuen que no veuen la necessitat de canviar aquest nom i que els hi ha faltat temps i informació abans d'anar a votar perquè ha sigut tot molt precipitat. En fi, resultat de la consulta popular? Empat.
No, home, no.
78
no
vots no contra 78.
Què dius?
No.
78 vots.
Perdona, és impossible.
No,
és molta
així.
Casualitat,
És molta casualitat.
Home.
Molta casualitat, sí.
Em sembla molt fort,
I ara què fan?
Clar, ara no
sis
saben què fer.
Ara hi ha pròrroga, com els partits de futbol, no? Suposo que tornaran a repetir.
L'Ajuntament diu que no sap què fer, que haurà de decidir si es queda amb un nom o l'altre, però crec que no tornaran a repetir la consulta.
Clar, però ja no serà democràtic, la decisió, perquè si és empat...
Exacte,
sí.
Han votat unes 159 persones, recordem que aquest poble és de 200 habitants, hi havia 198 veïns que tenien dret a vot, per tant, una participació del 80,3%.
Sí, hi havia 42 agents malament.
I hi ha gent que no ha anat.
Hi ha gent que no ha anat.
Que no tenien prou temps, que no havien tingut prou temps per pensar-s'ho, era aquesta quarantena.
Potser hi ha gent que no s'ha ni enterat de que es feien aquesta consulta.
A veure, jo crec que n'han paperat el poble, no? Era prou important, devia ser l'avent de l'any.
En un poble de 200 habitants, t'enteres fins de quan el veí se'ls lleva, saps què vull dir?
Sí.
Ja s'ha llevat l'Oriol.
En fi, l'Ajuntament, això, no s'ho esperava aquest empat tècnic i ara no tenen ni idea de què faran. Uh-huh. Així ha quedat la qüestió, 78 contra 78 vots.
I, o sigui, és que es quedi de Falset o que passi al Montblanc?
La Bisbal del Falset. O la Bisbal de Montsant?
Montsant. Sí.
Abans
Montsant.
Us ho explicàvem també des de l'informatiu, per tant, la decisió queda en mans de l'Ajuntament i sabrem...
Jo no sé, però mola més Montsant.
Bueno, decidirà l'Ajuntament en ple.
Entre un Falset i un Montsant...
A veure, els seus arguments tenen, ens ho explicaven, no?, que tenen l'oli, que tenen el riu Montsant, doncs mira, ja està algun tret característic. Ara, hi ha noms, per escollir, tres bisbals a Catalunya.
Com a tres bisbals a Catalunya, això és moltíssim.
No em semblen poc.
No. Són bastants, són bastants.
Sí, sí.
En fi, si voleu canviem de tema, anem a Tona. Avui fem notícies fora de Barcelona, Molt bé, descentralitzant. Sí, a Tona ha passat un robatori bastant surrealista a aquest municipi de la Plana de Vic, a la comarca d'Osona. És un municipi que està, per situar-nos també, entre Barcelona, Manresa i Girona, i aquests es diuen tonencs i tonenques. Tonencs i tonenques.
Aquests no tenen problemes.
Aquests sí que ho sabem,
Sí, exacte, aquests no es confonen. Doncs resulta que un tonenc li va semblar molt bona idea robar una piscina d'aquestes d'exposició a una botiga de piscines que estan a peu de carretera.
Ah, d'aquelles que estan en vertical.
Exactament, aquestes mateixes.
Això és molt guai.
Doncs a una persona li va semblar molt bona idea anar a robar una piscina d'aquestes. L'empresa de piscines es deia Suxo Composites i va denunciar el robatori a través de les xarxes socials al Facebook, que van posar. Ens han robat al Facebook, imagina't. Abans, a més, això ho van fer abans de trucar, ho van denunciar així, sense trucar a la policia. Va ser després quan van trucar a la policia. Van posar-ho al Facebook i van dir: ens han robat la piscina que teníem d'exposició. Si algú l'ha vist, que ens ho comuniqui. Home, gràcies.
És fàcil de veure, no?
Sí.
En fi, el més sorprenent és que, clar, ningú ho va veure, ningú se'n va adonar, però, clar, el robatori va ser a mitjanit, això sí. No era un robatori fàcil perquè, no es podia fer en 2 minuts. Era una piscina de fibra de 6 metres de llargada i 3 metres d'amplada i pesava 600 quilos.
No, una grua, necessiten una grua.
Sí, sí, van anar amb una grua.
No és allò que et poses un pot de bonito a la butxaca i surts.
No. Devien estar-hi una bona estona llarga. Llavors, per això és raro que ningú se n'adonés, no?
A mi sempre m'ha generat molta curiositat els robatoris de botigues de peu de carretera, que normalment són botigues de ceràmica, les típiques que passes amb el cotxe.
Jo, sí,
molta ceràmica, sí.
Sí, mira, no fa tant, fa un mes vaig anar a investigar, vaig entrar en una d'aquelles botigues, un macro garden d'aquests que hi ha plantes i ceràmiques i tal.
Fas tirocletes en la teva vida privada, també.
Sí. Vaig anar i dic, mira, perdona, necessito preguntar-t'ho, dic, ho roben molt aquí perquè és que no, tenen una petita valla, vull dir que es pot passar perfectament i estan a la carretera i no carreteres molt transitades, vull dir, carreteres que a la nit no hi ha ningú. Ens va dir que déu-n'hi-do els robatoris que hi han, però que tampoc tants, que crec que és... O sigui, que déu-n'hi-do, en el sentit de que sí que roba perquè és molt fàcil i al final doncs t'emportes una figureta, però que tampoc és una cosa molt, molt recurrent. Vale. O sigui, que no ens hem de preocupar, però podrien tenir més seguretat.
M'encanta que facis aquest treball d'investigació.
Sí, la propera girocleta d'investigació a un lloc de piscines.
Sí, home, em sembla més bèstia que hagin pogut robar una piscina de 6 metres per terra.
És fort. En fi, com ha quedat la història? La policia va anar a les càmeres de videovigilància, van poder identificar aquest camió que havia fet servir l'home per emportar-se a la piscina, i el fort és que la policia va citar-lo a declarar i en comptes d'anar a declarar, l'home va trucar a l'empresa de piscines per intentar arribar a un acord i comprar aquesta piscina. I, a més, va haver d'oferir-se a pagar la tanca que s'havia carregat robant la piscina. Li va sortir fatal, aquesta jugada. Li va sortir més cara que si l'hagués comprat de normal.
És que em sembla que alguna cosa no tens bé perquè dius, a veure, poques pel·lícules has vist si tu penses que aniràs amb una furgoneta o amb un camió a robar una piscina que està en una carretera i que te'n sortiràs tan tranquil·lament. Vull dir, és evident que hi ha càmeres, que el cotxe, el camió, la furgoneta té una matrícula. Senyor, per favor.
Sí. En fi, després d'aquesta gran història de piscines robatoris, anem a la musiqueta.
Som-hi. Quan vinguin en massa les pors de la història a dir-nos si encara volem seguir aquí. Jo et vejaré mitja cara i l'altra meitat just abans de dormir. Quan m'omplin la cara d'una llum molt rara els últims... Som-hi, qui són aquests?
Doncs mira, avui us porto un primer disc d'un artista emergent, molt original, molt innovador dins de l'escena catalana musical. Es diu Gavina.mp3.
Aquest és el nom d'ell?
Aquest és el nom de l'artista, sí. He buscat el seu nom real i no l'he trobat.
Mira que dir-se...
A veure si és un nom real, hi ha gent molt boja.
Sí, no?
¿Cómo le ponemos al niño?
Gavina. Sense el punt MP3,
mira que hi ha noms animals, que et dic, mira, te'l mig compro. Gavina. Que et digui sargantana, mira que bonic.
És en honor a Marina Rossell,
seran
no?
O seran del PP.
Però són albatros, no són gavines.
Ah, val, perdó.
Pensava que m'han explicat 300 vegades ja.
Ah, doncs jo, a mi no m'havia arribat.
Sí.
Són albatros.
Són albatros.
Encara és més ambiciós.
Encara és més, exacte.
En fi, aquest artista, que es diu Gavina.mp3, ha tret el seu primer disc, Molts ossos, molts estels, i aquesta és una de les cançons que hi surt, que es titula Quan mori el cos, i la veritat és que el disc no està gens malament, és molt original, i la veritat és que molt a favor de que surtin propostes com aquestes diferents dins de la indústria musical, que n'estan sortint moltes últimament. Tenim molt de talent aquí al nostre país. I això, podríem dir que és una mena de pop electrònic amb lletres molt treballades i està produït, entre d'altres, per Pau Esteve, de la Ludic Band. Així que us convido a escoltar-lo. Molts ossos, molts estels.
Això que t'estava... No, molts ossos, molts estels.
Que li agraden els animals, gavines, ossos...
No, ossos, però ossos de animal o de hueso?
Ossos d'animal, jo crec.
No, també et dic una cosa. Saps quin és el problema d'això? Que fa poc es van treure els accents diacrítics. Clar. Si no s'haguessin tret, sabríem perfectament si parlem d'un os d'un animal o d'un os del cos humà. Però, clar, com que no hi ha accents diacrítics... Bé, no sé si no os és una de les paraules que conserva l'accent. Diria que no.
Convidem-los i que ens expliquin ells mateixos.
Exacte, sí, li preguntarem.
Que vingui la Gavina.
Jo crec que deu ser os d'animal, eh?
Vale.
Diria, però escolta'm, vaja, no sé.
Abans de preguntar-li, l'escoltem.
Que he fet, si me n'he sentit culpable, i els diré que no en sé res, que segur que va ser un altre. Miraré cap a un lloc clar, i quan no em quedi cap rastre, recordaré els enemics estirats dins una caixa. Demanin si el que ha fet tancar les pestanyes de les ànimes que el temps ha esborrat sense esperar-me. Veuré una copa de vi, veuré en el mirall un àngel, ja res quedarà per dir, no seré més jo que un altre. Quan vinguin en massa les pors de la història a dir-nos si encara volem seguir aquí, jo et passaré mitja cara i l'altra meitat just abans de dormir. Quan m'omplin la cara d'una llum molt rara els últims racons d'aquest vell existir, no els parlaré de batalla, seràs tu la pau que em farà de coixí. Si em demanen quantes nits he passat mirant les cales, lluna morta dels teus ulls, que han mirat sense jutjar-me. Banyaré el meu cos tenyit d'un vermell de sang dels altres, mirant de reull uns dits, resseguint la sorra blanca.
I hem acabat de sobretaula.
Quan vinguin en massa les pors de la història a dir-nos si encara volem seguir aquí, jo et vejaré mitja cara i l'altra meitat just abans de dormir. Quan m'omplin la cara d'una llum molt rara els últims records d'aquest vell existir, no els parlaré de batalla, seràs tu la pau.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va ser una passada, però una passada. Quan van començar a arribar la gent de Mallorca, se valia una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins! Au, au, au. I això, el cimne, també, de Mallorca. Buah, brutal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia